Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El càncer infantil es considera una malaltia rara, ja que té una incidència de 150 casos per cada milió d'habitants menors de 15 anys. A més, difereix significativament del càncer adult, mentre que en adult sovint està relacionat amb l'envelliment cel·lular, en menys es tracta de càncers de desenvolupament que apareixen durant les etapes de creixement i que requereixen, per tant, tractaments més personalitzats i amb menys efectes secundaris. Tot plegat ho ha explicat la ministra de d'una banda, tenint en compte la seva funció dins l'empresa per la qual treballava al moment del fet com a tècnic superior, i de l'altra, l'home que portava i la reducció que fan les víctimes. Les bombetes de vapor de sodi de 192 canals de Vall d'Hivern seran substituïdes en llumes lluminoses.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
A ajaguda al teu costat, m'agrada mirar-te, ja ho saps. Abraço el coixí per no despertar-te. Però tu obres els ulls a 3 centímetres de mi.
Hola, sóc aquí, a 3 centímetres de tu. Les paraules cremen. Sí, me les dius tu. Les cançons encenen fogueres de data. Si les cantes amor líquid, amor líquid, doll d'amor. Fa estona que m'estàs mirant.
Sospiro, faig que sí amb el cap.
Només vols mirar.
L'alè se m'escapa. Sóc aquí, a 3 centímetres de tu.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Existen las casas, los pisos, terrazas, las materiales, las sentimentales. Existen lugares, algunos reales, otros que solo tú puedes vivir. Tenemos trabajos de anclarse en la silla, de culo plano como una cartilla. Y los hay los trabajos de pico y pala, de sudor lento donde hay que sufrir. Existen momentos de pausa y de calma, vivir despacio, sentirlo y fluir. Momentos de ansia, de nervio constante, de histrionismo y de frenesí. También tenemos los instantes de goce, puro deleite y puro enfoque. Disfrute gustoso, sabroso y meloso, cual tarta que te quiere aducir. Y pese a todo hay algo que anhelo, que necesito, te lo deseo, que te lo traigo, te traigo, lo traigo, te traigo, lo traigo aquí. Manos pegadas que sienten todo el ritmo al andar. Caderas inertes que anhelan moverse, que solo piden que quieren jugar. Existen los pechos unidos a hombros de 360 de movilidad. Prepara tu cuerpo al axioma del vivo y lucha y vence la docilidad. Tenemos los miedos, inseguridades, las opiniones de los demás. Que si eres muy alta, que si eres enano, que si tú no sabes cómo expresar. Existen razones pa' pastarte quieta, pa' que no hagas lo que desearás. Pero qué importan dichas opiniones si al final vamos a claudicar. Y pese a todo hay algo que anhelo, que necesito, que lo deseo, que te lo traigo, te traigo, lo traigo, te traigo, lo traigo aquí.
Movimiento.
Música a Ràdio Sant Cugat.
We'll be right back.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
L'amo s'ha endut la segada, traieu pit, segadors, que ve el fred. I el vent se us ha endut les engrunes, traieu pit, segadors, que ve el fred. Si han fet créixer els fills de les cendres, feu-los forts, segadors, que ve el fred. Guanyaran les nostres guerres. Feu-los forts, segadors, que ve el fred. Segueu arran, segueu arran. Brindeu les fals amunt, que som ben vius encara. Segueu arran, segueu arran. Brindeu les fals amunt, que la palla va cara. Si duem esmolades les dalles, feu camí, segadors, que ve el fred. Junts podem tombar muralles. Feu camí, segadors, que ve el fred. De les brames ne farem garbes. Feu-les junts, segadors, que ve el fred. Les atiarem en foc i en ràbia. Feu-les junts, segadors, que ve el fred. Segueu arran, som ben vius encara. Segueu arran, segueu arran. Brindeu les pals amunt, que la palla va cara. Brindeu les pals amunt, que la palla va cara.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El càncer infantil es considera una malaltia rara, ja que té una incidència de 150 casos per cada milió d'habitants menors de 15 anys. A més, difereix significativament del càncer en adults. Mentre que en adults sovint està relacionat amb l'envelliment celular, en nens es tracta de càncers de desenvolupament que apareixen durant les etapes de creixement i que requereixen, per tant, tractaments més personalitzats i amb menys efectes secundaris. Tot plegat ho ha explicat la membre de Polsera Escandela, Carmen Blanco, al magazín Faves Comptades, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra el Càncer Infantil, que té lloc aquest dissabte. El judici de l'acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener de 2020 i l'abril de 2021 ha quedat vist per sentència aquest divendres, 14 de febrer. El procés, que ha comptat amb 3 sessions, ha finalitzat amb la declaració de l'acusat, que només ha volgut respondre les preguntes de la seva advocada. Ha basat la seva defensa en 2 punts. D'una banda, tenint en compte la seva funció dins l'empresa per la qual treballava en el moment dels fets com a tècnic superior, i de l'altra, en la roba que portava i la descripció que fan les víctimes d'ell. Les bombetes de vapor de sodi de 192 fanals de Vall d'Oreix seran substituïdes per díodes lluminosos. Segons ha comunicat l'EMD, els llums es començaran a instal·lar la setmana vinent als barris de Mas Roig i Aqualonga. L'actuació, a càrrec de l'empresa CECE, tindrà una durada aproximada de 2 mesos i està pressupostada en 57.300 euros. Segons l'administració valldoreixenca, amb el canvi, la factura de la llum de l'EMD es podria reduir fins a un 70% amb un estalvi anual aproximat de fins a 9.000 euros. I el santcugatenc Ricard Mestre gestiona des de fa gairebé una dècada la pàgina Postals i Fotografies Antigues de Sant Cugat, un projecte nascut amb la voluntat de compartir la història gràfica del municipi. A través de les seves publicacions explica el context històric de cada fotografia, creant així una comunitat de seguidors interessats en la memòria local. Trobareu més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull del més destacat de la setmana, preparat especialment per recordar aquelles entrevistes que potser us heu perdut. Rebeu una salutació de tot l'equip, ens posem en marxa i entrem en matèria. Dimarts vam conèixer una cooperativa del Vallès Occidental distingida a la Barcelona Wine Week. Es tracta de l'Olivera, que va rebre el premi a la millor iniciativa solidària en el món del vi. Continuarem recordant que Facebook ha fet 21 anys. Alexandra López, professor dels estudis de la comunicació de la UOC, ens va donar resposta a la pregunta que ens fem. Pot sobreviure Facebook en l'era de TikTok i la desinformació? Escolteu ben atentament les respostes del nostre expert.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El càncer infantil es considera una malaltia rara, ja que té una incidència de 150 casos per cada milió d'habitants menors de 15 anys. A més, difereix significativament del càncer en adults. Mentre que en adults sovint està relacionat amb l'envelliment celular, en nens es tracta de càncers de desenvolupament que apareixen durant les etapes de creixement i que requereixen, per tant, tractaments més personalitzats i amb menys efectes secundaris. Tot plegat ho ha explicat la membre de Polseres Candela, Carmen Blanco, al magazín Faves Comptades, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra el Càncer Infantil, que té lloc aquest dissabte. El judici de l'acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener de 2020 i l'abril de 2021 ha quedat vist per sentència aquest divendres, 14 de febrer. El procés, que ha comptat amb 3 sessions, ha finalitzat amb la declaració de l'acusat, que només ha volgut respondre les preguntes de la seva advocada. Ha basat la seva defensa en 2 punts. D'una banda, tenint en compte la seva funció dins l'empresa per la qual treballava en el moment dels fets com a tècnic superior, i de l'altra, en la roba que portava i la descripció que fan les víctimes d'ell. Les bombetes de vapor de sodi de 192 fanals de Vall d'Oreix seran substituïdes per díodes lluminosos. Segons ha comunicat l'EMD, els llums es començaran a instal·lar la setmana vinent als barris de Mas Roig i Aqualonga. L'actuació, a càrrec de l'empresa CECE, tindrà una durada aproximada de 2 mesos i està pressupostada en 57.300 euros. Segons l'administració Vall d'Oreixenca, amb el canvi, la factura de la llum de l'EMD es podria reduir fins a un 70% amb un estalvi anual aproximat de fins a 9.000 euros. I el santcugatenc Ricard Mestre gestiona des de fa gairebé una dècada la pàgina Postals i Fotografies Antigues de Sant Cugat, un projecte nascut amb la voluntat de compartir la història gràfica del municipi. A través de les seves publicacions explica el context històric de cada fotografia, creant així una comunitat de seguidors interessats en la memòria local. Trobareu més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull del més destacat de la setmana, preparat especialment per recordar aquelles entrevistes que potser us heu perdut. Rebeu una salutació de tot l'equip, ens posem en marxa i entrem en matèria. Dimarts vam conèixer una cooperativa del Vallès Occidental distingida a la Barcelona Wine Week. Es tracta de l'Olivera, que va rebre el premi a la millor iniciativa solidària en el món del vi. Continuarem recordant que Facebook ha fet 21 anys. Alexandra López, professor dels estudis de la comunicació de la UOC, ens va donar resposta a la pregunta que ens fem. Pot sobreviure Facebook en l'era de TikTok i la desinformació? Escolteu ben atentament les respostes del nostre expert. I dimarts també ens va acompanyar la creadora de contingut Clara Simó, més coneguda com a Clara Fogons, el darrer fenomen gastronòmic viral a les xarxes. I per acabar, recordarem l'entrevista que dijous, Dia Mundial de la Ràdio, li fèiem a la Pepa Fernández, en l'especial que us vam oferir des de la capsa, des del Prat de Llobregat. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem! Una cooperativa del Vallès Occidental ha estat distingida a la Barcelona Wine Week. Es tracta de l'Olivera, amb una de les dues seus a Can Calopa i terres de diferents punts, entre els quals a Sabadell. En la darrera edició del certamen, celebrada en els darrers dies, ha guanyat el premi a millor iniciativa solidària en el món del vi. Anem a conèixer-los. Juli Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Olivera ha rebut el premi a millor iniciativa solidària en el món del vi per part de l'Associació Catalana de Sommeliers durant la Barcelona Wine Week. L'entitat ha posat en valor la integració social per a persones en risc d'exclusió que promou des d'aquest projecte. I nosaltres avui en parlarem amb la presidenta de la cooperativa, Dolors Llong. Molt bona tarda.
Bona tarda. I sabadellenca també, eh?
I sabadellenca, sobretot, aquí fent país, fent terra.
Exacte, sí.
Per qui no es conegui, vosaltres incloeu persones amb risc d'exclusió socials en els vostres processos productius. Expliqui'ns una mica més en concret què fan i quins perfils de gent, no, doncs, contracten.
Va, nosaltres som una cooperativa que, mira, aquest any hem fet 50 anys del seu moment fundacional. Tenim dos centres. Per això diem que treballem amb dos paisatges. Un és Vallbona les Monges, que és un paisatge rural, i és on va començar tota la cooperativa d'Olivera, i l'altre és a Can Calopa, que estem a part de Collserola. Per definició, som una cooperativa de treball associat i d'iniciativa social sense ànim de lucre. Això és la nostra, diríem, ADN, no? Uh-huh. I que en el nostre procés productiu, que tenim diversos àmbits de producció, incorporem persones amb diverses capacitats i ara també persones amb dificultats, diríem, d'arrelament per immigració o per problemes d'exili o alguna cosa, no? Llavors, nosaltres treballem bàsicament vinya, tant a Vallbona com a Barcelona. Barcelona és l'única vinya del municipi de Barcelona que hi ha. I a Sabadell també, portem les vinyes del Parc Agrari de Sabadell, ja també tenim un peu posat aquí. Mm-hmm. Llavors també produïm oli, tant a Vallbona, que hi ha una història i un procés darrere de recol·lecció d'olives i de fer oli, i a Can Calopa hem començat també a fer un oli propi a base de recuperar oliveres a l'entorn de Collserola, de camps que estaven abandonats, hi ha hagut molt abandó de totes les terres de conreu de la zona de Collserola, i molts camps o viveres hem anat recuperant i fem, amb ajuda del Consorci de Collserola, fem també ara un oli de Can Calopa, amb les oliveres que hi ha. I a Sabadell, al Parc Agrari, també hi ha oliveres, que també nosaltres recol·lectem les olives i ajuntem, de moment, perquè no és suficient quantitat, amb la nostra collita, i fem l'oli també de Can Calopa.
Exactament, i en tot això, no, en tot aquest projecte, en aquest macroprojecte més aviat, doncs introduïu persones amb risc d'exclusió social, no? Les sou partícips i també, doncs, en algun cas els oferiu alguna oportunitat laboral, doncs, per garantir-los les màximes oportunitats possibles.
Si nosaltres el perfil de persones que treballem, nosaltres en aquest moment amb tota la cooperativa som quasi 90 persones, vale? I d'aquestes, de tot aquest personal que treballem, tenim 25 persones que treballen, que tenen risc d'exclusió o tenen discapacitat, i llavors també altres persones també amb dificultats, perquè en aquest moment ja no poden treballar, i d'aquests en tenim 16 més, vale? Que viuen, perquè el projecte s'ha sustentat amb una combinació, diríem, social i productiva. I en els dos llocs, tant a Vallbona com a Calopa, disposem d'una llar residència, que viuen moltes persones amb dificultats a una llar i a l'altra, i que treballen, que han treballat i treballen a la vinya i a les oliveres. En aquest moment, i per això ens van donar el premi, fa 3 anys vam crear una empresa d'inserció laboral, aprofitant tot el que ja fem d'enoturisme, de tastos de vins, una mica de recuperació de la cultura gastronòmica, això a Barcelona. I aquí hem començat a treballar amb persones amb discapacitat en l'empresa d'inserció, que és l'Olivera, aquesta empresa d'inserció, i està dintre de la finca de Can Calopa, i hem incorporat persones d'immigració, perquè persones amb proximitat, que no tenien papers, hem ajudat a recuperar papers, o a fer papers d'estrangeria, i ara estan treballant amb nosaltres. I el treball de la part d'empresa d'inserció és el que es dedica precisament a això, a enoturisme, a tastos de vins, a una botiga que tenim també instal·lada, i ara en aquest moment hi ha 8 persones amb exclusió i discapacitat que treballen en aquest conjunt de l'empresa d'inserció.
Això aquí, a Can Calop, eh?
Sí, en total ja dit, som en aquest moment treballant en risc d'exclusió i discapacitat, tenim 25 persones, d'acord? Mm-hmm. ¿Vale? Unes tenen discapacitat i poden treballar i altres, pues, que són gent amb risc d'exclusió. Mm-hmm. En tot això, el nostre projecte, l'objectiu que té és una mica ajudar a tota aquesta gent que està treballant amb nosaltres a que puguin, i que el que està vivint a les llars residències que tenim, que puguin sortir i fer una inserció real, comunitària i laboral. Per això nosaltres, el projecte pensa hi ha diversos pisos que lloga l'Olivera i que viuen gent que marxa a la residència i que inicia una vida comunitària. I moltes vegades continuen treballant aquí, altres els hi busquen feina a fora de lo que és l'Olivera, perquè no els agrada aquest treball o perquè volen fer altres coses. Per tant, el nostre objectiu com a Olivera és la part productiva, oli i vi, i la part social és, en aquest procés de recuperació de la gastronomia, de la cultura, recuperar també persones, eh? I integrar-les definitivament a la comunitat i a una inserció laboral en els casos que podem.
Mm-hmm. Entenc, per tant, que aquestes 25 persones tenen un contracte temporal a mode, doncs, de fer aquest impàs, de fer, doncs, aquesta comunió al món laboral, o tenen un contracte indefinit?
No, aquí hi ha dues versions. Una és, no sé si bueno, la gent que no coneix, hi ha el que en diuen centre especial de treball, mm-hmm. que són centres de treball constituïts per persones mm-hmm. amb discapacitat, i aquí tens un contracte indefinit. En el moment que aquella persona vol canviar de feina o que sigui, donem de baixa aquest contracte, ell fa una baixa voluntària i comença a treballar en un altre lloc.
Per tant, se'ls garanteix, no?, aquesta feina.
Se'ls garanteix, mm-hmm. com a dir. I l'empresa d'inserció té una connotació especial. Les empreses d'inserció, al cap de 3 anys, estàs obligada a inserir-les a l'empresa ordinària. Per tant, aquests 3 anys són intensius d'itinerari formatiu, de celler, de bar, de botiga, d'aprendre què vol dir servir un vi, què vol dir servir un oli, diferències, temes d'higiene, temes... En fi, se'ls fa uns itineraris concrets, i els 3 anys, això és legalment així, els hem d'inserir a l'empresa ordinària, que això costa una mica, eh? Però de moment ens n'estem sortint.
Exacte, aquí volia anar, no?, una mica amb aquesta resistència que hi ha en moltes empreses ordinàries, no?, a introduir, doncs, persones en risc d'exclusió social o persones amb discapacitat, doncs, a les seves plantilles. Una mica, vosaltres, no?, que hi teniu relació i ho viviu en primera persona, per què creieu que hi ha una mica, doncs, aquesta fredor, aquest abisme, no?, entre aquest col·lectiu i les empreses ordinàries?
Això és molt pel estigma que s'ha posat, de veritat. Jo crec molt estem intentant moltes, no sols nosaltres, amb moltes fundacions i altres entitats, revertir aquest coneixement de que les coses són així. Això es pot donar la volta. Si aquestes persones l'únic que necessiten és que d'alguna manera se'ls doni un acompanyament. Saps què vull dir? Jo crec que és un repte que tenim les empreses, que tenim centres especials de treball i empreses d'inserció, amb aquest intentar fer una inserció real de les persones i d'alguna manera desinstitucionalitzar tota aquesta gent, perquè això crea una creença de que la societat manté aquestes persones quan aquestes persones poden, moltes d'elles, mantenir per si mateixes amb un treball ben digne. Ara mateix, doncs, la gent que ha sortit, que et deia, de la vinoteca, de l'empresa d'inserció, doncs, n'hi ha 3 que estan treballant en restaurants importants i està la mar de bé. Un altre està a Veritas, doncs, fent cap de magatzem. Vull dir que la gent, quan se l'acompanya, se l'ensenya i se li dona valor propi com a persona es creix molt i és capaç de fer moltes coses. Sempre et parlo dintre, que no vol dir que tota la discapacitat passi per un temps, eh? Però el tipus de discapacitat que tenim aquí, Can Cabó, que són gent molt jove, són gent que venen de CRAES, que no tenen famílies, el mateix amb la part d'immigració, gent jove que surt dels centres d'acollida i no tenen res, doncs quan tu els acompanyes, els marques uns itineraris, els dones unes eines i els descarregues aquestes motxilles emocionals que tots porten, doncs són gent amb gran capacitat de viure, de fer coses, de treballar. Nosaltres tenim molts pisos a moments darrer, de gent que marxa d'aquí i els acompanyem als pisos, i mai no hem tingut ni una queixa de cap comunitat on viuen aquestes persones. Per tant, jo crec que entre tots hem d'aconseguir treure l'estigma que hi ha sobre aquest concepte i donar a aquesta gent el valor, les capacitats i els acompanyaments que necessiten.
Exactament, no? Perquè respecte a aquests pisos, no?, que teniu també doncs, per a persones o col·lectius vulnerables, també vau rebre un premi ara recentment durant el 2024 i no és l'únic, no?, perquè també doncs, heu rebut el guardó a millor iniciativa solidària en el món del vi. Exacte, i el premi al millor oli de Catalunya també, vull dir, més enllà del vessant social, doncs per l'altre vessant, no?, més el gastronòmic, doncs també doncs esteu molt reconeguts.
Bueno, és un projecte... Mira, els pisos de moments, per exemple, que em deies, és un projecte que quan el vam recollir el premi dius que ens ha sorprès saber que fa 8 anys que esteu en moments, que teniu molts pisos i que no els coneixíem. Dic, és que era la nostra intenció. Nosaltres no volíem significar que a aquesta comunitat hi viuen tres nois que tenen discapacitat o l'altre hi viuen. Al contrari, hem intentat passar desapercebuts perquè nosaltres hi anem molt als pisos, tenim educadors que passen pels pisos, no hi viuen, però hi passen, els ajuden amb l'alimentació, amb l'economia, amb la vida diària, amb la neteja, però no ens hem donat a conèixer com a dir, mira, viuen aquí i els acompanyem. No, és ells que s'han d'integrar a la comunitat i ho estan aconseguint, però algun hem volgut canviar de lloc i no vol perquè té la comunitat arrelada, ja, no? I tot això, t'ho dic perquè el que volem a l'Olivera des de fa molt temps és aconseguir que darrere de l'Olivera fem vi, oli i tenim un projecte social, però tot és amb una ressenya de qualitat.
I entenc, no?, que aquest allau de premis, aquest allau de reconeixements, no?, que hagin arribat ara recentment, no?, doncs és una plena satisfacció per l'Olivera, no?, al cap i a la fi.
A més, l'any que hem fet 50 anys.
Exacte.
Per tant, també, és dir, portem 50 anys picant pedra, d'alguna manera, no?, amb tot el carinyo, dic, no vull dir que
sí,
sigui...
Sí.
Però és un dia a dia, és un treball de dia a dia, no? Quan aquí a Vallbona arriba una persona que ha sortit del seu àmbit d'un CRAE, d'un tema d'acollida o de carrer, quan li donen les eines, que costa donar aquestes eines, no és allò d'en una setmana, no, perquè hem de descarregar, hem d'ensenyar, hem de crear hàbits, però quan veus la compensació de tot això, de veritat que engresca i engrescaria molta gent a... Això, no?, participar en projectes d'aquest tipus, que puguem desinstitucionalitzar al màxim les persones que puguem, de donar feina, que puguin tenir un... Ells ara cobren el BSMI, el sou mínim interprofessional, per tant, en els pisos, per exemple, on que viuen tres, es poden mantenir perfectament. Vull dir-te que amb això anem generant també un canvi d'hàbits, de dir... Anem a promocionar primer les autonomies, la vida independent de les persones, i llavors n'hi ha que no assoliran mai aquest ritme perquè no el poden assolir, llavors hi ha altres recursos que van per un altre camí.
I parlant, no?, també amb aquesta mirada cap al futur, aquesta setmana, en els pròxims dies, heu de treure un nou producte a mercat?
Sí, aquesta setmana, això és important, aquí a Barcelona t'he dit que portàvem l'única vinya de que hi ha en tot el municipi. Doncs aquí es feia un vi negre, que ja el vam trobar a la vinya plantada, que l'hem renovada tota, està tota canviada del que vam trobar, i fèiem un vi negre que es diu Vinyes de Barcelona Negra i un vi natural. Tot això ara amb aquesta remodelació de vinya i també amb l'esperit que té Olivera d'anar a recuperar coses que eren bones i que s'han perdut com les varietats autòctones tant de la zona de la Vall del Corc com d'aquí Collserola, ha plantat el que en diuen, el que se'n deia sempre a la història i a la recerca de les veritats autòctones, la panceta blanca, que és el xarel·lo actual. ¿Vale? Mm-hmm. I llavors vam estar estudiant, vam buscar també a l'IRTA, a l'ICEA, que són especialitzats en estudis de vins, de dir què hi havia abans aquí, pues des de Pedralba fins a Sabadell. Tot això era vinya, passant per Ripollet, passant per Cerdanyola, i aquí hi havia la varietat més estesa, era la panceta blanca, que és el xarel·lo, i vam dir, pues vol dir que aquesta varietat s'adapta a la zona on estem ubicats, i ara hem plantat la meitat de la vinya amb xarel·lo, que és la panceta blanca, ¿vale? Mm. I amb això hem fet el Vinyes de Barcelona blanc. I el dia 12, que és el dia de Santa Eulàlia, patró de Barcelona, doncs farem la presentació del Vinyes de Barcelona blanc, perquè estem a Barcelona, l'Ajuntament és el de Barcelona i és el que ens va donar el primer tret de sortida de tot això, no? I és un bon vi, és un vi que té una producció petita perquè la vinya estava plantada feia 3 anys, per tant necessita més anys per generar més raïm, però és un bon vi i fet molt amb la qualitat i l'especialitat que té l'Olivera amb vins blancs.
Mm-hmm. Doncs això seria tot, Dolors. Moltes gràcies per haver-nos explicat ben en detall en què consisteix el vostre projecte i enhorabona pels reconeixements.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos i per difondre aquest projecte que ens té molt atrapats.
Ah, sí, vale? Treballant. Bona feina, merci.
Gràcies, adéu, bona tarda, adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Amb motiu de la celebració dels 21 anys de Facebook i amb l'aparició de noves xarxes socials com TikTok, volem analitzar l'evolució d'aquesta plataforma i els desafiaments que ha de superar, tant pel que fa a la seva gestió de la desinformació com la seva capacitat de mantenir-se vigent en un escenari digital en constant canvi. És per això que marxem fins a Badalona per parlar amb Alexandra López, professor dels Estudis de Comunicació de la UOC i investigador del grup de recerca en aprenentatges, mitjans i entreteniment, i també amb la nostra companya Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb trucada amb l'Alexandra. Bona tarda.
Bona tarda.
Per començar, et vull preguntar que quins creus que són els principals problemes de Facebook avui dia?
Bé, un dels principals problemes que té Facebook, per mi, és curiós perquè és que va ser dels primers. És a dir, el fet de ser de les primeres xarxes, de les primeres de tenir èxit, de les primeres de tenir tota una sèrie de gent que hi era i que encara hi és, ha estat possiblement el que en alguns col·lectius, sobretot el jove, l'hagi fet com menys atractiu. No? I, per tant, un dels reptes que sempre té és que continuar engrescant a la gent jove, els creadors de continguts, i no basar-se en aquesta idea de fotografies, de contactes, de comentaris, sinó donar tantes possibilitats i potencialitats com donen la resta de xarxes socials. No? I, per tant, sempre tenir aquesta idea de que, encara que és la primera, doncs és de les més rellevants o de les més actualitzades. No? Jo crec que aquest és el principal repte que sempre li pesa a Facebook.
Perquè, en relació amb el que acabes de dir dels joves, quina és la percepció que creus que tenen avui dia aquest sector amb l'aplicació?
Clar, jo parlo una miqueta de la percepció percepció de, potser en un entorn europeu, amb altres xarxes, on som molt creadors de continguts, perquè segurament en altres països on pesa molt la presència de Facebook, això, aquest pes de, o aquest biaix que percebem respecte als joves no es dona tant així. Però a nivell més europeu, a nivell de l'Estat, la sensació, diguéssim, és que és una xarxa que no era tan atractiva perquè ja hi havia els nostres pares i, per tant, ja ens seguien els nostres pares. Estàvem com connectats allà i algunes de les coses que volem compartir doncs no volem que, diguéssim, estigui la família doncs, fent-nos likes o fent-nos comentaris, però la idea és dir, doncs me'n vaig a una altra xarxa on el públic és més com jo, on també celebren el tipus de continguts de la mateixa manera que jo i, per tant, doncs es va com esbiaixar una miqueta o segmentar per edats.
Perquè a nivell ja global, creus que Meta pot recuperar terreny entre els usuaris joves?
Clar, Meta va fer una estratègia molt vàlida per ells, que és la d'adquirir la que semblava que podia ser la xarxa més competidora respecte a ells, que és Instagram, no? Que és pensar, dir, escolta, en lloc que Facebook es comparteixi amb Instagram, es va poder permetre comprar-la. De manera que va dir, bueno, doncs, diversifico xarxes, no només aposto a una, després l'estratègia ja va ser que tota l'empresa gran ja deixés de dir-se Facebook i passés a ser Meta, però és aquesta idea de dir, escolta, no tenen per què competir, a Instagram hi va un tipus de gent i a Facebook anirà un altre. Doncs jo intento pescar en tots els mars, no?
Pel que fa als canvis recents de Meta en la moderació de continguts perquè deixa aquesta responsabilitat a la comunitat, diguem, creus que això pot influir en la qualitat de la informació de la plataforma?
Sens dubte, però els càlculs que Facebook Meta fa és això no l'afectarà perquè no està afectant a les altres xarxes socials. És a dir, si Twitter i altres xarxes possiblement controlen menys els continguts perquè no tenen la pressió ara de l'administració dels Estats Units i la Unió Europea és un mercat massa petit a nivell global, doncs no tinc cap problema, trec aquest control de continguts, perquè el control de continguts és una inversió en diners, diguéssim. Jo sempre dic que la veritat no és el model de negoci de la xarxa social, els hi és igual. I en la idea de que si gestionem molt els continguts i eliminem molts continguts que puguin ser sensibles, la gent se n'anirà a altres xarxes socials com Telegram per allà, diguéssim, difondre qualsevol altra cosa, no? I en aquest equilibri més geopolític i també de veure els nous escenaris, a veure què passava amb TikTok, doncs Meta va decidir, doncs escolta, deixo de controlar-ho perquè ara mateix no tindré ningú i segur que Musk i segur que Trump no m'ho demanaran.
Per tant, creus que això pot impactar més negativament cap a la imatge de Meta?
Ells han fet un anàlisi que la relació costo-benefici respecte a la reputació és mínima respecte a... és només la caiguda de publicitat és l'únic que els podria fer tirar enrere algunes d'aquestes decisions. Però no sembla a priori, però això pot passar, que, diguéssim, les empreses o la gent que hi fa publicitat tinguin cap problema en ser relacionades o tenir continguts allà i, per tant, no trauran de moment la seva publicitat, perquè no hi ha cap altra xarxa que sigui millor o que els ofereixi una vessant diferent. Jo crec que ells assumeixen que era el moment de fer-ho perquè Twitter ho havia fet i quan ets el segon sembla que ja ho fas i no passa, no hi ha tant de debat i la gent no està plantejant marxar de Facebook, com sí que ho està fent de marxar de Twitter. Per tant, fa aquest pas en un moment com molt invisible, que té el mínim perjudici, per intentar, sobretot, doncs això, que la gent no se'n vagi a altres xarxes socials on es controli menys els continguts. El resultat, però, és que tots perdem amb la qualitat de la informació que hi haurà. I recordem, o val la pena recordar, doncs, que Facebook ha tingut problemes en determinats genocidis, en determinats països, perquè van ser una de les fonts a partir de les quals doncs, es van emetre tota una sèrie de rumors que va comportar que els discursos d'odi i la persecució doncs tinguessin conseqüències molt, molt dolentes, no? I, per tant, això va portar a controlar els continguts i ara, doncs, bueno, sembla que es torna cap a l'altra banda.
Canviant una miqueta de tema, segons l'article que vau publicar a la UOC, Meta ha anunciat una iniciativa per pagar a creadors de contingut de TikTok perquè també publiquin continguts a Instagram i Facebook. Què en penses d'aquesta estratègia?
Bé, és, en aquesta lluita, no? Hi ha unes lluites geopolítiques a nivell d'estats, amb aranzels, i a nivell de xarxes és per intentar captar els creadors de continguts que puguin arrossegar més gent. Si arrosseguen més gent estarà dintre de la xarxa, més estona estarà i més publicitat podran anar col·locant, i aquest és el seu veritable benefici. Per tant, intentant captar creadors de continguts que tinguin una comunitat ja creada, intenten portar-los o, com a mínim, que no se'n vagin cap a TikTok o que no se'n vagin cap a Red Note en el moment en què potser TikTok podia tenir problemes, no? És una estratègia de captar creadors de continguts, no? Com un club de futbol que fitxa bons jugadors, que fitxa un determinat cantant que és més conegut, per intentar, diguéssim, que la gent estigui a la, en aquelles xarxes. No? I, per tant, bueno, és una estratègia de captar al final publicitat i de captar, diguéssim, l'atenció del públic.
Clar, o sigui, creus que realment és una manera efectiva, no?, d'atraure nous usuaris i creadors de continguts a Facebook?
Sí, és molt més difícil que una determinada audiència o un determinat perfil puguin anar a una estratègia de mig termini i anar creixent amb seguidors i creant la comunitat. Si ja importes la comunitat o ja importes, diguéssim, el creador de contingut, l'influencer, amb tota la seva comunitat que hi aniria al darrere, doncs els hi surt a compte, sens dubte. Sobretot per no perdre aquesta voluntat d'estar en les xarxes on passen coses més xules o hi ha aquells creadors de continguts que sobretot el segment més jove doncs, li pot interessar estar.
La moderació de continguts a les xarxes socials és un tema bastant complicat. On creus que hauríem de traçar, diguéssim, una línia entre la llibertat d'expressió i alhora la protecció contra la desinformació?
Bé, jo crec que Musk i altres plataformes el que intenten és crear com una dicotomia entre llibertat d'expressió i control de continguts, que ells en diuen censura. És a dir, els límits...